Lluís Miquel Pérez, molt bon dia de nou.
Bon dia de nou, Àlex.
Penúltima cita amb l'ampliació de la previsió del temps i dels apunts de ciència, que això ha passat molt ràpid, eh?
Així és, tres mesos que han passat, ben bé tres mesos que han passat volant, eh?
Home, tres no.
Sí, dos i mig.
Dos i sis dies portem ara mateix.
Dos i sis dies, ara estava jo perdut una miqueta. Doncs mira, potser és que com tinc la percepció de les vacances del col·legi, vaig més o menys igual.
Escolta, avui...
Sincerament, se m'està fent molt llarg això de fer de cangur.
Avui, com dèiem, ampliació d'aquesta previsió del temps, com dèiem, jornada moguda, però que ho serà menys que la d'ahir.
Així és, avui podem dir que s'apaivaga una mica aquesta situació de tempestes, però en tindrem alguna. Tindrem sobretot ruixats. La veritat és que de parell elèctric, de parat elèctric, se li diu així, doncs avui en tindrem poc perquè ja no tindrem l'energia tan potent com perquè hi hagi núvols molt destacables. Però sí que hi haurà algun ruixat, ja diem, al llarg de la tarda, que s'acabarà escampant, ruixats que s'acabaran escampant per moltes parròquies, però no plourà tot arreu a la mateixa hora, ni tampoc ho farà durant tota la tarda. Per tant, Àlex, de mica en mica va menys aquesta situació de ruixats, però en tindrem aquesta tarda. I destacar també que la temperatura ha baixat. A hores d'ara l'ambient és fred a l'alta muntanya i aquesta tarda les màximes retallaran dues o tres posicions respecte a les d'ahir.
Molt bé, doncs estarem al cas, evidentment, imatges que van apareixent ara tant a les xarxes socials com a diferents televisions catalanes de, com deies tu, certes zones de Barcelona on l'aiguat va ser absolutament espectacular, eh?
Així és, de fet, les previsions s'han complert al 100% en el sentit de la localització dels ruixats més intensos. Duraven els models que s'anirien estenent des del Delta de l'Ebre cap al Camp de Tarragona, la costa de Tarragona, i arribarien cap allà a les 3-4 de la matinada a ciutats com Barcelona o tota la zona del Maresme. Així ha estat, però el que, com comentava abans, Àlex, el que és impossible és predir la quantitat exacta de precipitació i, sobretot, el barri o la vila en la qual si dona aquests fenòmens. Però,
com a exemple la Ciutadella i el barri d'Horta, per exemple, no?
Així és, tenim més dades perquè hem estat copsant una miqueta que ha passat allà baix i la pluja, per exemple, ha arribat gairebé als 90 litres per metre quadrat a la Ciutadella, n'han estat 64 a Sants, per tant, ja comença a variar, però l'espectacularitat està en els barris una mica més perifèrics. Horta, un litre també ha caigut a 9 barris, un litre ha caigut a la zona de... un litre no, mig litre ha caigut a Vallvidrera. Per tant, en poc més de 5 quilòmetres a línia recta, de caure 4 gotes, està tot completament inundat. I una bona mostra són els efectes que hi ha hagut al metro i que hi ha hagut als carrers. M'han passat unes imatges, per exemple, del Paral·lel, que jo no sé si és el Paral·lel o el riu Valira quan hi ha de gel.
Sí. Imatges impactants, la veritat.
Sí, sortosament no hi ha hagut desgràcies personals, però aquestes situacions, si es donen potser en un moment o en un lloc una mica més a l'interior, podrien haver fet mal. Imaginem 90 litres caiguts a Vilassar de Dalt, per exemple, i ja et dic que les destrosses haurien estat molt més quantioses.
Vinga, parlem d'aquestes curiositats avui, com dèiem, meteorològiques. Jo abans deixava a l'aire una pregunta. Pot ploure sense núvols?
Doncs ja contesto ara, una hora i quart després. No pot ploure sense núvols. Necessitem que hi hagi un núvol perquè plogui. Però atenció, la formació d'un núvol és, és indispensable. Sense un núvol que tingui aquesta quantitat d'aigua i la deixi precipitar, no hi haurà pluges, no hi haurà precipitació. El que passa és que molt sovint els núvols creixen tan de pressa que també s'acaben de fer molt de pressa. Però en canvi la precipitació que deixen anar ja està en camí. És com si haguéssim... Doncs, per posar un exemple molt casolà, és com si tu tires una pedra i t'amagues. La pedra segueix el seu camí, en algun lloc caurà i potser cau al cap, i tu no veus ningú que te l'hagi tirat. Doncs aquesta pedra que té el seu camí i que està fent el seu viatge és el mateix que fa la precipitació. Ara mateix, perquè la gent s'enteni una miqueta o perquè ho acabi d'entendre, la formació dels núvols pot ser molt ràpida o pot ser molt lenta. Els núvols lents són els núvols estratiformes. Són els núvols que provoquen aquestes gotes petites d'aigua. El que us comentava fa uns dies, d'allò del tamany de les gotes, si importa. I els núvols que es formen molt de pressa, tenen formacions, potser en 5-10 minuts, condensa aquesta humitat que hi ha a l'ambient, acaba condensant, o sigui, aquest vapor d'aigua acaba condensant i s'acaben formant gotes d'aigua. Si la velocitat de creixement és molt, molt ràpida, Àlex, en els núvols de tempesta, bàsicament, aquestes gotes es fan molt, molt, molt grosses perquè es van aplegant milions entre elles i la gravetat el que fa és que ja no pot amb elles i cau aquesta pluja. Però què és el que passa, Àlex? Que molt sovint quan aquest núvol arriba a la seva fase que es diu de maduresa, és quan es desfà del tot, perquè la humitat que conté aquest núvol, el núvol en si, acaba desapareixent. Però què passa, Àlex? Que la precipitació segueix caient. O sigui, pot passar que tu vagis viatjant, imaginem en cotxe, en tren, en bicicleta o caminant, potser caminant ja no es notaria tant, però en bicicleta o en cotxe sobretot. I pot passar que tu estiguis amb un cel completament serè i que es posi a ploure, i fins i tot es posi a ploure a bots i barrals. A mi personalment m'ha passat un país
sí,
de cop.
A mi també.
Que no hi ha núvols, no hi ha núvols a la teva vertical, consti, a la teva vertical, però cauen gotes molt grosses. Doncs això és perquè la precipitació, Àlex, sí que està caient, l'aigua està caient de l'atmosfera, però el núvol ja no existeix. És allò de que ha tirat la pedra i ha amagat la mà. Sigui dit, en un cel completament blau, sense ni un núvol, en quilòmetres i quilòmetres a la rodona, no plou, perquè no s'han format núvols. Però sí que és cert que de vegades, quan hi ha hagut aquesta tempesta, que s'ha format molt de pressa, i ha anat descarregant, i després aquest núvol s'ha desfet, segueix plovent sense núvols. Això és bastant típic del Pirineu, perquè són tempestes que necessiten aquesta calor, i en el moment que comença a ploure, Àlex, comença a refredar-se l'aire, i per tant, ja és el seu punt de caducitat d'aquest núvol. Però encara segueix plovent, no durant una hora, però sí que pot estar 6-5 minuts.
A veure, parlem ara de miratges, i de si aquests miratges es poden produir o no quan no hi ha llum del sol. Per tant, de nit, definim un miratge com aquest fenomen òptic que consisteix a veure objectes llunyans com si es reflectissin per sota d'aquests, com si estiguessin flotant sobre l'aigua, no?
Així és, aquest miratge que és el que fa que a moltes pel·lícules, sobretot, o a la literatura, doncs els deserts es converteixin en veritables oasis només per la reflexa d'aquest cel, aquest cel blau sobre el terra que sembla que hi hagi un mar o que hi hagi un llac. Bé, de sempre s'ha dit que perquè hi hagi un miratge necessitem que faci sol, o sigui, que sigui de dia. Doncs ja et puc dir que de miratges se'n poden veure de nit. El que passa és que necessites un feix de llum, necessites un focus de llum. El tema del miratge no és perquè hi hagi llum en si, el miratge és per un tema de temperatura. O sigui, l'aire, tot i que no ho sembli, l'aire té diferents densitats. L'aire pot pesar més o pot pesar menys. Un aire que sigui fred és un aire pesat, és un aire tossut, és un aire, dens. En canvi, un aire que és més calent, així que ha començat a fer calor i durant el dia s'hi ha anat acumulant aquesta calor, doncs aquest aire és una mica més lleuger, pesa menys. Què és el que li passa també, Àlex? Que es fa menys dens. O sigui, quan més dens és un aire o qualsevol objecte o material, vol dir que és més dur, és més tosc, és més... podríem dir, no es pot manipular tant. L'aire que és més calent s'acaba manipulant. I què li passa, Àlex? Que fa una mena de pel·lícula, com un mirall, que tot el que li arribi en forma de rajos de llum a aquesta capa d'aire el que fa és reflexar, i d'aquí que es vegi aquesta sensació que hi hagi un mar quan tu estàs en un lloc que fa molta calor. Però què passa durant la nit? Durant la nit també pot fer calor. Lògicament en fa menys que no pas durant el migdia, però a la nit la temperatura és elevada i sobretot la calor que s'ha acumulat al terra, a les carreteres, hi és. I què passa? Doncs que tu pots arribar a veure miratges, per exemple, quan veus llums a la llunyania, una ciutat, per exemple, un petit poble, o un cotxe que ve de cara. Molt sovint, tu, si estàs en una carretera que tingui aquestes pujades i baixades típiques, imaginem, doncs, de l'interior d'Espanya o de França, aquestes muntanyes de trencacames que es diu, tu veus un cotxe de cara i sembla que en vinguin 20. Però no en són 20, sinó que és un. El que passa és que a cada bony de la carretera hi ha aquesta rugositat que et provoca un mirall i sembla que hi hagi diversos cotxes que venen de cara. Per tant, el miratge és per un tema de densitat de l'aire i aquesta densitat de l'aire ve donada sobretot per la temperatura. Més alta temperatura, menys dens, més miratge i es pot veure de nit. El que passa és que tu necessites un focus, un cotxe, una llum d'una casa, per exemple, clar, per poder veure aquest efecte, clar.
Per poder il·luminar-lo, evidentment que
així
sí.
Així és.
Per cert, parlant d'il·luminació, i amb això acabem, ens queden 3 minutets, Lluís Miquel. El sol, en un moment donat, pot ser verd?
Sí, ja puc dir que el sol pot ser de diversos colors. El sol, sobretot, és blanc, com no, perquè la llum que ens envia el sol és la llum blanca. Però aquesta llum blanca, hem comentat més d'un cop, i això és fàcil de veure en un arc de Sant Martí, aquesta llum blanca té 7 colors. I en funció de la composició de l'aire, en funció si està contaminat o no, en funció sobretot de l'hora del dia i en funció del tipus de núvol que hi ha, Àlex, es poden veure diverses tonalitats. La llum blanca és la que veiem quan el cel està serè, està sobre nostre, o sigui, aquesta és la llum blanca típica. Però quan és aviat o és tard, es pot veure d'un color més marronós, d'un color més taronja, d'un color més groc. Però, per un tema de longitud d'ona, o sigui, per un tema, sobretot, Àlex, de la quantitat d'atmosfera que ha de creuar el Sol, perquè no és la mateixa quantitat d'atmosfera la que creua el Sol quan està sobre nostre que quan s'està posant. Lògicament, quan s'està posant, està més obliqu, per tant, hi ha més distància d'atmosfera que ha de travessar. Doncs bé, quan està molt baix a l'horitzó, sobretot quan s'està posant en el moment exacte de la posta de Sol, l'últim raig de Sol, Àlex, l'últim raig de llum que ve de l'astre rei és de color verd. I per què és verd? Doncs perquè la composició de l'atmosfera i sobretot la distància a la que està caient i l'angle d'inclinació del Sol fa que només es puguin propagar aquests colors més verdosos. S'ha de dir que el color verd és simplement en el moment que s'està posant el Sol. No es veu quan tu l'estàs, per exemple, a hores d'ara, no el veuràs mai verd. I si el veus verd, ja pots anar cridant a l'Iker Jiménez.
Que m'expliqui de què ve això, no?
Així és. Sobretot això és un tema de longituds d'ona, Àlex. Es propaguen sobretot al capvespre les de color vermell i groc, es propaguen totes les blanques al migdia, lògicament, que no és que sigui una longitud d'ona, sinó és la mateixa llum visible, i en el punt que se'n va el Sol, en el punt de la posta de Sol, és un puntet verd. De fet, hi ha una pel·lícula que es diu El Rayo Verde, però sí, també costa de veure.
De veritat. Demà estels fugaços i cometes.
Demà anem a l'astronomia i d'aquí anirem a un altre planeta fins a una temporada vinent.
Molt bé, company, una abraçada, molt bon dia.
Que vagi bé.